pequeña te lo van a indicar. Con las muñecas tienes que jugar. Olvídate del fútbol, tú a bailar. En los cuentos lo explican muy bien. Miras de rosa y ella también. Hasta que llegue un príncipe, te salve y todo salga bien. Harta de tanta tontería, me tienen hasta el por no dejarme ser quien quiero. Harta, ojalá que algún día rompamos ese rol. Dejemos de ser princesas.
Va, que nosaltres arrenquem sempre aquesta segona horeta de programa desplaçant-nos als estudis de BXC Ràdio, on la nostra companya, la Paula Jansà, ho té tot a punt per engegar un dia més la secció de col·laboradors. Paula Jansà, molt bona tarda. Com estàs?
Eduard Virgili, bona tarda. Molt bé, i tu?
Jo patint, perquè la part tècnica d'aquest programa, de vegades, fa que, vaja, que em posi molt nerviós. I avui és un dia d'aquests dies. I a més, t'estava veient que no sé què xerraves amb en Toni Garcia i dic, la Paula no em sent, donaré pas a la Paula i em dirà res, sentirem els grills...
No, perquè el Toni m'estava dient que no em sentia i llavors jo també m'he agobiat, però ja podem respirar tranquils, Eduard.
Oh, i tant,
tot surt bé.
Tranquilíssim, sí. Tot surt bé fins al dia que no hi surt. Escolta una cosa, deia tot just fa una estoneta la presentació d'aquesta segona horeta de programa que avui parlarem amb unes veus femenines i hem de dir que els nostres oients fidels que hauran escoltat aquesta sintonia ja sabran més o menys que es tracta de la secció de feminisme, una secció que ens acompanya des de la temporada passada.
Exacte, Edu, però abans de que presentem a les nostres col·laboradores, t'he d'explicar dues cosetes. El primer de tot, de què parlarem avui, no? Que suposo que et deu interessar molt saber de què parlarem avui.
Sí, m'interessa.
Doncs no sé si recordaràs que la temporada passada vam parlar dels micromasclismes que ens envolten sense ser del tot conscients de que realment estem dient coses que no estan ben dites. Com que no ens va donar temps d'acabar-la, perquè ens agradava molt la secció i vam estar allà xerrant un rato i va quedar mitges, doncs hem decidit fer-la avui novament, reprendre-la, però enfocada des d'una altra visió. Com que han tornat als col·les...
Si haurem de fer memòria, ara m'enviaràs a l'enllaç del podcast. Escolta't això abans de la secció d'avui, anem tard.
No, ho fem des d'una altra perspectiva, perquè com que han tornat als col·les, ha tornat a l'escola, parlarem una mica dels micromasclismes que rodegen l'educació i, en aquest cas, els centres escolars, que encara que no hi haurien d'haver-hi, n'hi ha una mica de micromasclismes i els comentarem. I l'altra novetat, que em fa una mica de pena i alegria entre les dues coses d'explicar-te, és que la Marta Veses, que ens acompanyava fins ara amb la Marta Uller en aquesta secció, no ens podrà acompanyar a partir d'ara perquè té coses familiars i llavors hem buscat una substituta que també em fa molta il·lusió presentar.
O sigui, aquí... Però una substituta.
Bueno, una substituta.
Ara ja és...
Una
titular d'aquesta temporada.
Clara, col·laboradora oficial, ja es pot dir, que és l'Olga Muntadas, que ella és militant del col·lectiu feminista Cau de Llunes. Olga, molt bona tarda. Titular en aquest partit, eh?
Bona tarda. Em sentiu?
I a més, Paula, dintre d'aquestes presentacions que has fet, podries dir que és d'Altafulla,
sí,
també.
Sí, ja dic segur.
Efectivament.
El dia que...
Però d'un col·lectiu de Tarragona. Aquí estic representant a Cau de Llunes, que som l'Assemblea Feminista Revolucionària de Tarragona.
El dia que, Olga, vulguis venir als estudis, vaja, dintre de les mesures que hem de seguir ara, que de vegades són una mica feixugues, però et rebrem amb els braços oberts. Per cert, que la pregunta del Trivial d'aquest dimarts, des d'Altafulla, té a veure també amb el feminisme. La Jordina Moix ens preguntava quines dues personalitats apareixen al mural dedicat a la dona que hi ha a la població, unes pintures, un grafit que hi ha a tocar de l'Avinguda Marquès de Tamarit. I ha donat tres opcions: Marie Curie i Neus Català, Frida Kahlo i Simone de Beauvoir, o Rosa Parks i Coco Chanel. No ho direm ara, l'Olga segurament que ho sap, però no ho direm ara perquè desvelarem aquest misteri quan faltin pocs minuts pel punt de 6:45 de la tarda. Tothom que vulgui pot jugar a través del Twitter de les 8 emissores que fan possible el programa. Tu, Pau, el saps?
Jo no en tinc ni idea, però per això ens serveix Carrer Major, per aprendre'n. Eduard, hi ha una altra persona que hem de presentar, que és ja fixíssima en aquesta porteria del nostre partit de futbol de Carrer Major. Marta Uller, molt bona tarda.
Hola, bona tarda.
Un dia més aquí acompanyant-nos en aquesta secció. Si us sembla, noies, començarem amb la secció de micromasclismes a l'entorn de l'educació i si us sembla bé, fem una mica com l'altra vegada i anem analitzant alguns d'aquests micromasclismes i els anem comentant per damunt i després podem afegir els que vulgueu. El primer de tots, que és un dels que més sorprenen i també més criticats, és el tema de les escoles que van amb uniforme, que les noies vagin amb faldilla i els nois vagin amb pantalons. És una cosa que a mi, realment, si penso, em sembla surrealista que en el segle XXI que estem encara segueix aquesta regla o segueixi sent així les escoles. No sé si algun cop s'ha plantejat que es pugui fer el canvi, si es permet que les noies, per exemple, es comprin un tratge dels nois en aquest sentit i puguin anar amb pantalons a l'escola. Com està la situació en aquest sentit?
Jo desconec el tema dels vestuaris perquè, per sort, o no, jo penso que sí, no hi ha res. Per tant, desconec com funciona. Però dubto que tinguin la llibertat d'escollir si poden anar amb pantalons o faldilla o si un nen pot portar faldilla o si una nena vol portar pantalons. És una cosa que ben trobem en una escola. Jo el que vaig portar va ser bata, però la meva bata també era diferent la meva que la d'un nen. No? Sempre hi ha aquesta distinció.
Sí, a més el tema dels uniformes, normalment ja són escoles que solen segregar per sexe, així que ja, vull dir que no sé si simplement hauríem de ja qüestionar tot el model escolar que tenen aquests centres, no? Més aviat que només dir, bueno, doncs els uniformes siguin diferents, doncs, a més, és una altra cosa que reforça aquest binarisme de gènere, no? Segreguem i a més els vestim diferents i hi ha una manera que s'han de vestir els nens i una altra manera que s'han de vestir les nenes.
Tots dos temes que heu tocat, tant les escoles per una banda com el tema que comentaves tu ara, Marta, de les bates, els tinc aquí els dos apuntats. El tema de les bates és una cosa que també segueix una mica en aquest àmbit i en aquest cas són escoles que realment, perquè bates em porten a totes les escoles i segueixen així, que encara que siguin escoles públiques concertades, no té per què ser privades, segueixen a venir aquestes distincions de les noies tenen tot el que implica de material escolar en rosa, en el sentit de l'escola sobretot, amb les bates roses, i els nois segueixen tenint el color blau, que és una cosa que potser des de petits podríem canviar els colors i que siguin uns altres o que es barregin o quina solució podria haver aquí. Perquè a més és una cosa que es defineix des de molt petits i que és una cosa amb la que ja creixes.
Sí, de fet, jo per exemple a l'escola on vaig anar jo és escola pública i portàvem bates blaves tant nens com nenes, però les nenes era un blau fluix i els nens era un blau fort. No? I et dona una connotació, són dos adjectius que un et diu que és fluix i l'altre ja et diu que és fort, no? Sempre hi ha distincions. Que parlem de micromasclismes, que això crec que ja ho vaig dir a l'altre programa, micro perquè es veuen poc, no perquè siguin petits, que de fet són una base superpotent per construir tot el patriarcat en el que estem. Però sí, el tema de les connotacions en el vestuari.
I no només, bueno, el vestuari, tot el material escolar, quin tipus de motxilles, estotxos i fins i tot bolis, a vegades veus, no?, de que n'hi ha de roses, princeses i coses per nenes. I se suposa que els que són blaus o amb altres motius inclús, no?, de quin tipus de missatges i de dibuixos hi ha, doncs es veu com si fossin més de nens que de nenes. Però això també passa amb tot i passa molt amb totes les coses que tenen en relació amb els infants. Joguines, tot, roba, tot està molt, molt binaritzat en aquest sentit. Sobretot també pot ser perquè en els primers anys de vida a vegades és més fàcil confondre si és un nen o una nena, no? I de seguida doncs, aquesta societat ens vol marcar que quedi ben clar, no?, que jo és una nena, és una nena, li comprem rosa, li posem arracades i ja et poden llegir com una nena, perquè no hi hagi dubtes.
No sé si 24 hores després d'haver arrencat el curs s'ha accentuat aquest micromasclisme que podem veure relacionat directament amb la forma de vestir de molts infants a l'escola, amb un element que enguany s'ha convertit en imprescindible o que ara mateix ja és imprescindible, com és la mascareta. Trobem també formes de micromasclisme amb les mascaretes, ja que parlem doncs, d'això, d'elements tèxtils?
Jo, sincerament, he fet molt poca observació i potser sí que, com bé dius, en 24 hores és difícil de valorar, però estic bastant segura que sí, que en veurem moltes de distincions, per desgràcia, però sí.
Sí, una mica tot en la mateixa línia, no? Tot el que són complements i coses en el que es pot marcar una mica estil i personalitat, doncs sempre està molt, molt marcat pel gènere.
És que, de fet, quan hi ha una embarassada, el primer que pregunten és el sexe, no? Si ja saps si és nen o nena, perquè és superimportant saber què és, perquè si no, de quin color pintaràs l'habitació o quin tipus de roba compraràs, no? Són, bueno, el que comentava l'Olga, aquest binarisme que ens ve marcat ja des de que encara no hem nascut.
Seguint amb el context escolar, els llibres d'història, si ens hi fixem, sempre surten més homes que dones. Jo no sé si això és perquè és un reflexe de com era la societat fa pues, X anys, o també és una mica, just amb aquesta secció també vam parlar de moltes dones que s'havien vist eclipsades pels homes, que havien aconseguit grans fites, però que al final havia sortit el nom de l'home escrit per temes de la mentalitat que tenien en aquella època. Creieu que dintre d'un temps seguiran sent així o hi haurà equitativa, tenint en compte el que s'està lluitant ara mateix, hi haurà més equitació en aquest sentit en els llibres d'història en un futur quan estudin el que estem vivint ara?
Bueno, jo crec que fa falta una reflexió al voltant de quins continguts s'ensenyen, no? Hi ha una cosa que es diu el currículum ocult, que és aquelles coses que ensenyem sense ser-ne conscients. I bueno, es parla molt d'aquest dels temes dels referents, que només estem donant referents masculins, però també hi ha la manera en què ens ho plantegem. La història, tot això, sempre ens preocupem què han estat fent els homes, però les dones han fet moltes coses durant la història i no estem mirant què estaven fent elles. No només hem de buscar aquelles que han sigut punteres en camps masculinitzats, com no sé, no? Que tenim sempre reines o la típica història de les dones guerreres i tal, sinó que moltes dones feien moltes coses molt interessants i només ens estem focalitzant sempre en què feien els homes. I això és extensiu a tot, no? A l'art. Quin art feien els homes i per què és aquest art el que considerem que és el més difícil o el que és més refinat, i en canvi les coses que feien les dones sempre han estat vistes com en segon pla o que no és important.
Sí, de fet, tot el relacionat, no?, amb accions que hagi pogut fer la dona sempre ha quedat com a més ocult. I suposo que l'altre punt pel qual també apareixen més homes és perquè sempre han ocupat més llocs de poder, no? I quan has de fer un resum de la història en un llibre, agafes, no?, agafar les posicions de poder, doncs és el que et dona més visibilitat. Jo, responent a la pregunta que has fet, Paula, m'agradaria ser optimista i dir que sí, que això anirà canviant.
I parlant ara també doncs, d'aquestes figures masculines que tenen més presència en els llibres de text, passa una mica el mateix, jo em penso, m'atreveixo a dir que amb el temps això està canviant, que majoritàriament el que trobem en equips directius de molts centres educatius són homes, quan en canvi el que predominen en els claustres de professors són dones. Com s'explica això?
Jo crec que per la mateixa línia, que els llocs de poder sempre els ocupen els homes, perquè si t'hi fixes, no passa només en el sector de l'educació, que sí que és un sector feminitzat perquè la majoria són dones, sinó jo mateixa que treballo a serveis socials, també és un sector molt feminitzat i on estic jo, doncs, precisament la meva cap és una dona, però és que la major part de serveis socials són homes els que hi han de cap. I quasi totes les treballadores són dones. No? Bueno, és el patriarcat, que sempre dona més poder, el sostre de vida que, amb el que et contem nantres. És que són molts micromasclismes que ens fan arribar en aquest punt. No?
Olga, sí, estem en un canvi de dinàmica en aquest sentit?
Sí, també és una qüestió de quins rols ens donem, no? El rol del professorat moltes vegades és un rol de cures i sobretot als cursos més d'infantil i primària, i és on està més feminitzat. En el canvi, en quan pugem a l'institut o, com bé deia la companya, en llocs directius, doncs ja comencen a ser més figures d'autoritat i aquí ja es masculinitzen, no? I una mica també sí que cal feminitzar també aquests espais de poder, com deia, i masculinitzar els espais de cures. I també, un altre cop, donar importància, donar més importància també a les cures i a les coses que fan les dones, més que simplement posar més dones directores, com s'exerceix aquest poder, no? Són figures de poder molt verticals o autoritàries que igual no és el model que volem reproduir. No només volem ficar una dona directora que reprodueixi els mateixos patrons que reprodueixen els homes en figures d'autoritat, sinó que s'ha de qüestionar una mica les dinàmiques.
Seguint amb aquest context de l'escolar i del tema llibres i tot això, també s'ha mocut el tema dels exercicis de matemàtiques, on al final has de sumar, pues, una dona va al mercat i compra 4 peres i 3 pomes, i en canvi si és un home va al taller i ha de comprar no sé quantes rodes d'un cotxe i no sé quantes d'un camió. Com pot ser que...
Sí? Això passa encara?
Jo ara mateix no vaig a l'escola, però jo em sembla com...
Jo m'atreveixo a dir que passa menys, però sí que passa,
Clar, a mi em sorprèn perquè són llibres que al final s'actualitzen cada any, sempre hi ha... El típic que jo me recordo que ens passàvem els llibres de gent més gran que et donaven els llibres perquè no t'haguessis de gastar els diners, i sempre hi havia moltes actualitzacions amb coses puntuals, el llibre segueix sent el mateix, però hi ha actualitzacions. Això de veritat no s'ha pogut arreglar o no s'ha pogut corregir al llarg del temps?
Ui, la Marta té el micròfon, parat. Què ens explicaves, Marta?
Que dic, jo penso que la cosa que sí que va canviant, però és que hi ha tan petites coses que continuen donant aquestes connotacions, perquè potser no et farà l'equiparació en el problema quan el llegeixes, però hi haurà un dibuixet al costat on hi haurà una mare traient la pot i un nen comptant monedes, no? Vull dir que hi continua sent. Que potser de cada vegada és més útil, però hi continua sent.
Sí, i no només això, no? Que sempre reproduïm una mica els mateixos imaginaris, que, per exemple, els noms sempre són noms molt catalanets de tota la vida i que potser no és la realitat que hi ha en moltes escoles, o els models de família que sempre surten, o inclús en les il·lustracions i tot, quin tipus de persones surten. Surten persones amb diversitat funcional, amb cossos diferents, no? Grassos, prims, grans, baixos, no hem traslladat aquesta diversitat que existeix en la nostra societat als llibres de text i en tota la referencialitat en general.
Per anar acabant, noies, volia esmentar el tema de les activitats extraescolars, perquè també aquí és un tema que n'hi he donat voltes. Al final, pocs nens trobarem que facin dansa, i potser no és perquè no els agradi, simplement perquè potser hi ha por, potser de què em diran, tal. I igualment passa amb les noies amb extraescolars tipus robòtica, mecànica, coses així, que potser els sembla el més interessant i es voldrien apuntar, però per què creieu que realment la gent... creieu que hi ha més nens que no ho fan per por, o creieu que realment és perquè ho han estat així des de petit i potser ja no els crida l'atenció a aquella matèria?
Jo penso que ens condueixen des de molt petit. És que ja amb les joguines, amb compte amb miralles, o sigui, el que vas veient, més les connotacions que et van donant, perquè que els regals que se'ls fan a les nenes no se'ls fan als nens. I des d'una cosa tan senzilla com un joc ja estàs encaminant el que li agradarà o el que li cridarà més l'atenció, o pel que tindrà més debilitat, o pel que, no? O amb el que sentirà més segur o més segur.
També té a veure amb quin tipus de masculinitats i activitats veiem en els dibuixos animats, no? Què fan els referents d'aquests infants i què volen reproduir. Però bueno, hi ha també moltes coses de... Per exemple, que a vegades es parla que els patis de les escoles estan monopolitzats per una activitat masculina com és el futbol, que ocupa el 90% de l'espai del pati, no? I les nenes sempre es queden allà arraconades amb les seves coses. Doncs no és gaire democràtic, no, això de que els nens ocupin el 90% de l'espai. Repensem quines activitats fan que tothom es pugui sentir seu tot l'espai del pati i es pugui repartir millor, per exemple. Són moltes petites coses que a l'escola es donen, igual que a tots els àmbits de la societat.
Aprendrem molt una temporada més, i jo crec que de mica en mica el fet d'anar incidint també amb espais com aquest, segur que ajudem a construir una societat millor. Avui els micromasclismes a l'escola, segurament que el professorat hi té molt a dir, però també a les famílies, a l'hora de fer créixer humanament els nens i nenes, amb molta mà esquerra, podran canviar alguna de les coses que avui ens han posat de manifest l'Olga i la Marta. Noies, moltíssimes gràcies per poder comptar amb vosaltres aquesta temporada cada 15 dies. Que acabeu de ser un molt bon dia.
Gràcies a vosaltres.
Adéu. Adéu. Paula, l'escola, ara ho deies, la mesovera anava a comprar taronges al mercat, o el que convingués, i en canvi el senyor, el pagès, anava a arreglar les rodes del carro. Mm-hmm. Però hem canviat, que ja no anem ni amb carro ni la mesovera se'n va al mercat. Vull dir que estem al 2020 i les coses haurien de ser diferents.
Totalment d'acord, Eduard. I mira, jo me quedo amb la frase que ha dit la Olga al final de tot del tema del pati, perquè jo me feia un fart de discutir amb els nens, els treia la pilota perquè ens deixessin estar una estona fent dansa o fent el que volíem i no teníem espai per fer aquestes coses.
Paula Jansà, l'àrbitre de la seva escola. Escolta, ho hem de deixar perquè falten 4 minutets perquè siguin 6:15 de la tarda, però com sempre, ja saps que m'agrada molt que ens valoris els primers compassos de la banda sonora de la jornada. Avui, el que ens proposa en David Fernández sona així.
Imperial Tarraco, la de Ciclopeas Murallas. Imperial Tarraco, bello Rosario de Playas. Imperial.
Ahir feien parada a Reus, a la capital del Baix Camp, i em penso que pel que escoltem avui ens aturem a una altra gran capital, com és Tarragona. Què? Va, valoració de l'1 al 10, o del 0 al 10.
Bueno, va sobre Tarragona, que jo és la meva ciutat, evidentment, ja ho saps, i a tot això de dir que m'encanta la secció del David perquè sempre descobreixo cançons noves, sempre intento dir que a veure si la conec aquesta, i mai, eh? Estic fora o no ho sé.
Carrer Major, un descobriment del Camp de Tarragona. Paula Jansà, que acabis de passar molt bon dia. Fins demà.
Adéu, Eduard.